Game Over.
Anem a sentir el reportatge d'un autèntic joc clàssic. Es tracta del Doom.
El joc més venut de 1994. Els millors gràfics que mai experimentaran nou nivells en tres dimensions i en realitat virtual. Una inhòspita base a la Lluna és l'inici de l'aventura. És l'únic marina destinat a salvar el món de mutants i criatures endimoniades. L'armilla a prova de bales, la visió nocturna i les pistoles de radiació ens ajudaran a la nostra missió. Haurà de viatjar a les zones de lava per matar l'enemic que amenaça destruir la humanitat. Instruccions de Doom de l'any 1995. PlayStation.
Eren les instruccions del Doom per PlayStation, que podien haver estat les del Doom per qualsevol altre dels supers pel que va sortir. Diguéssim que molt no es treballaven els arguments, aquesta gent. I molts jocs d'aquests, de fet, en el fons, tampoc tenen un argument molt tècnicament treballat o treballat molt profundament, no? De fet, l'objectiu d'aquests jocs d'acció en primera persona, en la majoria d'aquests jocs, és molt essencial, no? Que és el de doncs, aconseguir superar nivells, i la dificultat està en els propis nivells i en els propis enemics, i no tant en si el dolent es diu tal o és tal o ve de tal lloc o ve de tal altre, no? El que passa que això va evolucionant en molts altres jocs en els que sí que l'estratègia d'equips i el fet de la missió concreta que has de fer sí que llavors guanya molt de protagonisme dins del joc, no? O sigui, tindríem els antics i els actuals diferenciats principalment per això, no?
Sí, vull dir, tant és així que vull dir, hi ha jocs tipus Quake 3, per exemple, tipus Unreal Tournament o la successió de l'Unreal Tournament, l'Unreal Tournament 2003, en el qual no existeix argument.
És a dir, si no és necessari, tant per directament fora
no? El que passa que després, per exemple, doncs, tenim un joc com és l'StarCraft, no? En el qual doncs, té una vessant multiplayer superpotent, no? Que és un joc que, com deia abans, ha superat les expectatives dels propis creadors, però té un argument single player que, segons el meu punt de vista, és molt maco, mm-hmm. És molt maco, no? Mm-hmm. Però vull dir que, bueno, depèn molt, no? Nosaltres, per exemple, fa bastants anys, doncs, quan vam anar a un Simo i vam veure una beta del Quake 3, no? Només, clar, o sigui, només era... No hi ha un argument. És a dir, hi ha una arena de competició, X rivals, armes, municions, power-ups, i, bueno...
I endavant, a l'estil gladiador.
Exacte.
En els jocs d'acció en primera persona, que de fet, tal com dèiem al començament, probablement van ser els que llavors han ajudat més, d'acord, juntament amb els d'estratègia tipus StarCraft o WarCraft, són els que han ajudat més als jocs multiplayer, quin seria, de cara a recordar una mica la part melancòlica que sempre fem en el Game Over, el primer que cadascun de nosaltres va jugar, o sigui, va disfrutar, no? Diguéssim, Wolfenstein 3D, potser, no? No sé, el Quake o el Doom, quin va ser el que et va introduir o el que ens va guardar més bon record, diguéssim?
El Dungeon Master 2.
Edu?
Bueno, yo el Doom.
Yo me lo pasé muy bien con el Doom también.
¿Doom? ¿El primer?
Sí, pero específico, el de Amiga. No, es que, a ver, si uno ve un juego...
La palabra Amiga en una parte de la tabla.
Yo sí tengo que especificar soporte, digo, 32X...
No, también, pero
se puede decir que el único que he jugado más o menos bastante tiempo.
No, el de 32X yo jugué un día a la beta y me duró el susto. Pero me refiero que el de Amiga lo jugué también el de PC, pero lo vi mucho más trabajado. Aparte que tenía 10 fases, 9 fases más.
Quin joc d'aquest estil és el vostre preferit?
O sigui, perdona, potser...
El primer que vau jugar, el sí, que us ha marcat més, el que vosaltres...
D'estil multiplayer, mm-hmm. D'estil multiplayer, et refereixes? Doncs d'estil multiplayer, claríssimament Diablo per mi. Diablo, bueno, diguem-ne, doncs el precursor del superfamós actualment Diablo 2, jo en aquell moment jugava amb un Pentium 75 i un modem de 33600 i, bueno, diguem-ne que vaig arribar a passar nits senceres, no? Mm-hmm. Jugant de tal manera que la veritat és que la gràcia era poder jugar amb un amic meu que vivia aquí a Barcelona i jo sóc de Sant Joan d'Espí, no? I això era la gràcia fonamental.
I la Núria?
Jo sóc més actual, jo vaig començar jugant al Counter. Mm-hmm. Jugant multiplayer, eh? Però el meu joc preferit és el Quake.
Doncs el meu sí, també és el Quake. I
sí,
el d'en Pere?
Sí.
El meu és definitivament el Day of Defeat. Un mod de Half-Life.
A veure, per recapitular una mica, perquè hem dit moltes coses i al final, evidentment, se'n quedaran moltíssimes i el tema del multiplayer crec que és un tema que per tractar-lo bé periòdicament haurem d'anar-hi dedicant algun programa per seguir l'actualitat, perquè a més, probablement, com dèiem al començament, és una de les parts del món dels videojocs que pot evolucionar més, no?, tirant endavant. Una de les coses de les que he quedat especialment parat és el fet de dir fins i tot els creadors del propi joc estan sorpresos de fins on pot arribar, no?, el que ells han imaginat. Per veure, per recapitular, en els jocs multiplayer són tots d'acció, o sigui, són tots de moviment, o on col·locaríem els Sims en això, no?, que és un joc que avui no tenim en Xavier Serrano, però que el detesta especialment.
I jo també.
I per tant també seria divertit poder-lo tenir avui aquí, no? On col·locaríem aquests tipus de jocs diferents?
Segurament no serà l'únic, no?, que el detesta.
Sí, podríem fer el club d'antifans.
Els antifans. Home, a veure, és que els Sims també és l'altre... A veure, parlava amb un col·laborador fa un temps de la revista que em va dir que va començar jugant als Sims, no?, i al cap de X temps va dir, hòstia, però què estic fent? Si em vaig adonar que jo ja tenia una vida, no? I ens ho comentava així, no?, i vam riure molt. A veure, si la pregunta és on ubiquem aquest joc, és un joc realment una mica especial.
O sigui,
no?
Més que on els ubiquem, com els distribuïm, no?, aquests jocs, o sigui, tots són el mateix, no són el mateix, ho dic per també fer-nos una idea.
És a dir, hem de... A veure, així de memòria, bueno, podem anar una mica dient tipus de jocs, no?, però vull dir, estan clarament diferenciats. El més famós, els jocs més famosos són els first person shooters, potser i els d'estratègia, no?, però després tenim jocs multiplayer molt potents a nivell de motor, per exemple. No potents perquè siguin de motor, sinó molt bons, són de motor, o sigui, amb carreres,
competició
de motor, tant de motos com de cotxes, no?, per exemple. Després, com deia, tenim el tema estratègia, tenim el tema esport, no?, la Núria comentava abans que un dels jocs de World Show existeix un ventall importantet de jocs en multiplayer i de subgèneres una mica també, no?
I els Sims, i els animals raudales, i tots aquests on queden?
Jo crec que els...
No es consideren jocs? Sí,
home,
són, no?
Home, jo crec que si no els considerem jocs... Home, jocs sí que els hauríem de considerar, no?
Però és com un Tamagotchi, gegant.
Sí, sí, és.
És una evolució del Tamagotchi.
O sea... Algú que pots arraconar tranquil·lament al calaix i no passa absolutament res.
De l'aranyes, polvos...
Deixem-los en una òrbita per a...
De totes maneres, són un fenomen. O sigui, no podem negar que són un fenomen. O sigui, crec que seria ser una mica sec a la realitat, no? Negar que els Sims en aquest moment és un fenomen que probablement va començar fa temps amb uns navegadors que hi havia fets per navegar per internet amb uns personatges que es deien avatars, que tu agafaves el personatge i et podies moure per un món més o menys virtual, i a partir d'aquí han evolucionat fins on són, no? Els Sims Online amb milions de persones, no diré milions, però milers de persones jugant al moment a ser algú que no són, no?
S'ha de tenir en compte una cosa, també, que el tipus de gent que juga als Sims no té res a veure amb el tipus de gent de què estem parlant dels jocs multiplayer, etcètera, eh? No tenen res a veure. Poca gent trobaràs aficionada al Quake i que també estigui molt viciada als Sims.
No ens estan escoltant ara, vull dir. Vull dir que no ens estan escoltant i que segurament no els hi arribarà.
No deu ser gent de Game Over. Bé, després de la crítica que els hi va fer en Xavi Serra, no deu fer 3 setmanes, probablement tota la gent que juga als Sims devia deixar el Game Over.
Escolta'm, i que sí, hi ha gent que li agrada que canviï qualsevol email.
Exactament, gameover@onacatalana.com i defensem els Sims en el programa que ve, o com a mínim el fem venir perquè pugui defensar-los aquesta mena de joc d'una vida paral·lela, no? Mantenir doncs relacions, mantenir una feina, mantenir doncs unes hores d'oci en un món imaginari, en un món virtual.
Cerrar-lo en l'habitació que se muera.
A veure, em sembla que se'ns acaba el temps perquè tenim l'apartat d'actualitat del programa que ens faran ajustos avui. Moltíssimes gràcies a l'Eduard Perales i a la Núria Busquets de Multiplayer Arena. Ha sigut un autèntic plaer poder parlar de tot aquest tema amb gent que realment es veu que ho viu dia a dia i que realment doncs, està al cas de l'última cosa que acaba de passar. I si us sembla, i en Pere segur que també hi estarà d'acord, podem periòdicament dedicar doncs, algun Game Over, alguna part del Game Over, a saber com està l'actualitat del món dels multijugadors, dels multiplayer, no?
Estarem encantats.
Sembla molt bé.
Pere Torrents, moltíssimes gràcies, i a tots els Game Masters, com sempre, fins la setmana vinent. Nosaltres anem a l'apartat d'actualitat del programa. Game Now. Entrem a l'apartat d'actualitat del programa, com sempre començant per la PlayStation 2. Una notícia realment sorprenent és la que va donar Konami la setmana passada a tots els seguidors de la saga de jocs de terror Silent Hill. Konami ha anunciat que a Europa es publicarà la nova edició de Silent Hill, concretament la tercera part, unes quantes setmanes abans que als Estats Units i que al Japó. El joc està protagonitzat, en aquest cas, per una nova heroïna anomenada Heather, una jove que es veurà envoltada en una història terrorífica quan entra a comprar, com un dia normal i corrent, al centre comercial de la seva ciutat. Una vegada dins, tot canviarà i es trobarà tancada en una gran superfície plena d'éssers poc desitjables. D'aquesta manera, Konami ens avança l'arribada d'un joc que, com passa en molt poques ocasions, es veurà abans a Europa que a la resta del món. La data és el 23 de maig. Haurem d'anar en compte. I dins encara de l'apartat de PlayStation 2, per celebrar la posada a la venda del Mortal Kombat de Virgin Play i Ona Catalana, han celebrat el concurs de 3 packs de Mortal Kombat que s'han sortejat entre els que han respost correctament la pregunta: quin és l'únic lluitador dels clàssics de la saga Mortal Kombat que no apareix en el Mortal Kombat Deadly Alliance? La resposta correcta era Liu Kang. El lluitador és literalment assassinat a la pel·lícula de presentació que es veu abans de començar el joc.
Mentre tots els que han enviat un correu electrònic amb la resposta a gameover@onacatalana.com, els guanyadors han estat els següents: Roger Garcia, Joan Serra i Josep Maria Caral. Tots tres emporten un dels packs Mortal Kombat formats pel joc per PlayStation 2 i una tassa oficial de Mortal Kombat. Felicitats als guanyadors de part de Virgin Play i Ona Catalana. GameCube. Imagineu-vos les passades sobre el terreny de futbol de Luis Enrique, però en el cos de Mickey Mouse. Ara podeu posar en pràctica aquesta teoria amb un recent llançament per la Nintendo GameCube, Disney Sports Football. De fet, es tracta del popular ISS i ISS2 de Konami, al qual li han canviat els sprites i, en comptes de veure jugadors antropomòrfics, hi veiem el més florit de la factoria Disney. Es veu que no han tingut prou en fer-los aparèixer en plataformes com Kingdom Hearts, de PS2, que ara els fan córrer darrere d'una pilota. Disney Sports Football esdevé un divertidíssim joc de futbol destinat tant a grans com a petits, en el qual podrem seleccionar un dels 8 equips que hi ha, cada un d'ells capitanejat per un dels mítics personatges de Disney. A més, els botons A i B del comandament de la GameCube tenen funcions específiques per fer-hi passades, i els botons R i X s'encarreguen de controlar l'alçada dels xuts i el canvi de jugadors. A més, com que cada equip té característiques especials i úniques, podem divertir-nos posant en pràctica encanteris i tocs de màgia, o, si ho preferim, convertint-nos en uns asos del futbol pur i dur. L'animació està molt aconseguida i, si connectem la GameCube amb la versió d'aquest joc per la Game Boy Advance, tindrem l'opció de poder intercanviar botes amb poders especials. El dia del pare demaneu que us el regalin amb l'excusa que entretindreu la canalla. Xbox.
Microsoft ha apostat fort pels jocs online i ho continua demostrant cada dia que passa. El sistema de joc en xarxa Xbox Live ja ha superat la xifra de 350.000 abonats arreu del món i continua pujant. A més, Xbox ha anunciat el desplegament europeu del seu programa de compatibilitat amb Xbox Live, associat a 15 proveïdors de banda ampla líders a tota Europa per desenvolupar i oferir als jugadors paquets de connectivitat al servei Xbox Live. El programa garantitza que els jugadors podran trobar accessos de banda ampla que els permetin connectar-se a Xbox Live de la forma més ràpida i intuïtiva. A l'estat espanyol, els partners de Microsoft pel sistema de jocs en xarxa de la seva consola seran Telefònica i Auna. A partir del 14 de març s'activarà arreu d'Europa el sistema Xbox Live. Amb aquest sistema, els que tinguin una consola Xbox es podran connectar fàcilment amb els seus amics des de qualsevol punt del món, podran parlar amb els altres jugadors durant les partides, a través dels auriculars i el micròfon podran descarregar estadístiques, nous nivells i personatges en la memòria del seu sistema i, evidentment, jugar online. PC.
LucasArts ha anunciat nous llançaments per PC i per altres plataformes. Per exemple, Star Wars Galaxies, el primer joc online inspirat en l'univers de la Star Wars. Els PCs americans el rebran el pròxim abril. Star Wars Galaxies és un joc al més pur estil EverQuest. L'altre és Star Wars Knights of the Old Republic, o que és el mateix Cavallers de l'Antiga República. Es tracta d'un joc de rol inspirat en l'univers creat per George Lucas. Com que sembla que LucasArts i Microsoft estan arribant a un bon nivell d'enteniment, la primera versió d'aquest joc sortirà al juny, atenció, per Xbox. Tots aquells que teniu un PC us haureu d'esperar a la tardor per jugar-hi. Més informació a la pàgina oficial de LucasArts a internet. Game Boy Advance.
I acabem amb la Game Boy Advance. Cartoon Network Interactive i Vicarious Visions han programat la nova aventura de les supernenes per a Game Boy Advance. El joc es diu Powerpuff Girls Him and Seek i, evidentment, segueix la línia que marca una de les sèries més celebrades dels dibuixos animats dels últims anys. L'acció ens situa, evidentment, a la ciutat de Townsville i, més concretament, a la guarderia Poke Oak, on assisteixen puntualment cada dia les supernenes. El dia canvia quan la professora proposa una gincama per recórrer la ciutat per la recerca d'objectes que s'han perdut o que han desaparegut misteriosament. En aquest moment hem d'escollir entre els diversos escenaris de la ciutat i quina de les tres supernenes volem guiar, cactus, pètal o bombolla. A partir d'aquí, el joc es transforma en un divertidíssim plataformes ple d'acció senzilla en el que guiem a les supernenes a través d'escenaris coloristes iguals als de la sèrie de televisió. De fet, el Powerpuff Girls He-Man Seek és un joc dirigit als més joves, amb moviments senzills de realitzar i una acció per tots els públics. De totes maneres, els fans de les supernenes segur que també disfrutaran amb un joc realitzat de forma impecable i amb un acabat original i divertit, igualet que la sèrie de televisió. I fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Sellas, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert García, i avui amb la col·laboració especial de Pere Torrents i la gent de Multiplayer Arena. Ens tornem a trobar la setmana vinent. Gràcies.